Villa Franca. Sì, sì, sì. Radio Villa Franca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 14 d'octubre de 2025. Des de Ràdio Vilafranca us saludem en nom de tot l'equip, Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Els companys estan a punt ja a Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Canal 20, però a més també comptem amb col·laboradors i convidats que avui donaran sentit, donaran veu a aquestes 3 hores de ràdio des d'ara i fins les 12. Qui no falla mai a la seva cita, cada dimarts ben d'hora, és el Marc Paredes, que d'aquí uns minuts ens porta el temps d'aquesta setmana. I tot seguit tenim cita amb l'escriptor i il·lustrador Òscar Cerdà i les seves vinyetes, avui per parlar d'un referent del còmic. A 9:45, primer flash informatiu dels 3 de cada matí. Són 5 minuts a càrrec dels serveis informatius per saber com comença aquest dimarts el Penedès. Quan passin 5 minuts de 9:45, comencem el tema de la setmana, que dediquem al càncer de mama, perquè aquest diumenge, 19 d'octubre, es commemora el Dia Mundial contra el Càncer de Pit. I el tema de la setmana, ja sabeu que ens agrada reunir diferents veus, tant professionals com testimonials, per abordar les qüestions que anem plantejant quinzenalment. Avui ens acompanyaran de 9:45 fins les 10 la Míriam Molina, llevadora i coordinadora de la CIR al Penedès, i la Cristina Brull, sexòloga clínica. A les 10:06, després del butlletí de notícies, reprenem el tema de la setmana amb dues veus més. Tres, de fet. D'una banda, tindrem Lluïsa Sueiro i Marta Miret, membres de Ginesta, el grup d'autoajuda per a dones amb càncer de pit de Vilafranca, i de l'altra, l'Aurora Tamayo, testimoni de càncer de pit i també de tumor cerebral, tots dos superats, que ens parlarà en primera persona. A 10:45, de nou 5 minuts pels serveis informatius perquè ens posin al dia de com va avançant aquest matí de dimecres a les nostres dues comarques. Després d'aquest segon flash informatiu, el pupitre amb la mestra de mestres, Carme Hurtoll, a qui sempre li busquem un petit espai d'anàlisi i de reflexió al Penedès en xarxa per abordar qüestions candents de l'educació amb calma. Avui ens parla de l'escriptura. La tercera hora dels dimarts comença amb ganes de jugar i d'escoltar-vos, perquè obrim línies al 938172626 per rebre la Teresa Casanellas del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que ens porta el català al carrer. Hi haurà actualitat, aprendrem, hi haurà concurs i regalarem un llibre d'edicions 62. A 10:45 tenim l'última cita d'aquest matí amb l'actualitat alt i baix penedesenca en aquest darrer flash del dia. A 12:45, pantalles, tafanejarem l'estrena de 2CAT i us presentarem tota la graella que han presentat, amb la qual arrenquen, i també recomanacions de sèries que desembarquen aquesta setmana a les plataformes. Els dimarts estem juganers i ens agrada acabar també jugant amb les fake news. D'aquesta manera acomiadarem aquest dimarts a les 12.
temps.
Seguim pendents de la pluja, una pluja que de moment no ha descarregat pràcticament el Penedès. Aviam què ens explica el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Seguim pendents de l'estat del cel perquè no fa net. Avui encara mantindrem la probabilitat d'alguns ruixats, d'algunes precipitacions a causa d'aquesta pertorbació, d'aquesta borrasca Lis, que no és una dana, cal matisar-ho, no és una dana, sinó una pertorbació, una borrasca, que avui encara deixarà una situació d'alguns ruixats i algunes precipitacions. Durant el matí mantenim l'alerta tota la façana litoral per possibilitat de xàfecs localment intensos. A la tarda mantenim aquest avís en moltes comarques de Catalunya, aquí a l'Alt Penedès, avís moderat. No vol dir que hagi de ploure durant tota la tarda, no vol dir que hagi de ploure durant tot el dia, però sí que existeix aquesta possibilitat de ruixats irregulars localment intensos, que ahir ja es van produir en punts del nord de la comarca. Per tant, pendents d'aquest estat del cel, amb unes temperatures bastant normalitzades per l'època, i així es mantindrà durant tota la setmana. Demà, novament, fins i tot al matí podria ploure de forma una miqueta més general en molts punts del país, de Catalunya, inclòs aquí a l'Alt Penedès. A la tarda la situació es pot estabilitzar i de cara a dijous i divendres podríem mantenir la possibilitat d'alguns ruixats, d'algunes gotes molt més disperses, molt més aïllades i també dèbils. I de cara al cap de setmana sembla que la situació s'estabilitza, diguem, sembla, perquè encara no ho tenim del tot confirmat i haurem d'estar pendents, doncs, de, sobretot avui i demà, d'aquest estat del cel, perquè encara pot ser crític, poden ser hores crítiques, en especial cap a les Terres de l'Ebre, on en aquest sector encara pot ploure amb molta intensitat. Ho anirem seguint. Això és tot. Bona setmana.
Aquest dimarts torna el Vinyetes, aquesta secció on l'il·lustrador i escriptor Òscar Cerdà ens parla del món del còmic. Avui el que farem serà conèixer una de les figures més rellevants del còmic espanyol, com és Víctor de la Fuente. Amb l'Òscar Cerdà hi ha el nostre company Sergi Fernández, de Ràdio Sant Sadurní.
Una setmana més ens acompanya aquí l'estudi de la ràdio l'Òscar Cerdà per, en aquesta secció Vinyetes, anar rescatant, recuperant i parlant d'un món apassionant com és el del còmic. I avui, Òscar, sota el braç, portes un autor de referència, com a mínim aquí, no? Bon dia.
Absolutament, absolutament. Bon dia a tothom. Avui, de fet, us porto un autor, si em permets el terme, un incunable del còmic nacional. Bueno, del camp més o menys intentaré fer quatre pinzellades de la seva extensíssima trajectòria, que és Víctor de la Fuente.
Doncs pels qui no coneguin aquest nom, ara en els propers minuts l'Òscar anirà repassant què ha fet i per què és tan important pel nostre còmic.
Perfecte. Pues sí, com et deia, és un autor que si tingués que quedar-me en tres dibuixants nacional segur que quedaria amb aquest podi de... possiblement el primer. El Víctor de la Fuente va néixer a Río Caliente, a Astúries, l'any 27. De fet, era una saga de tres germans, en Víctor, en Ramon i en Chiqui, però el que d'alguna forma despunta o va despuntar més va ser el Víctor, que crec que era el germà gran. Ja de ben petit, bueno, va començar una relació molt potent amb el dibuix i la historieta, admirant les pàgines del Príncipe Valiente de Harold Foster, que ell mateix va reconèixer com un dels seus mestres i que, de fet, ja n'hem parlat d'ell, no? Era un dels autors increïbles a fer en aquesta saga mitjaval i el va segur influenciar, al marge d'altres autors, dels clàssics nord-americans. Als 17 anys va treballar a l'estudi de dibuixants agència a Adolfo López Rubio, on va aprendre les tècniques de dibuix, col·laborant en publicacions com Diamante Negro, Balalín, Maravilles, Fletxes i Pelayos, aquestes potser sí que li sonarà a algú, no?, d'aquella època de postguerra, entre d'altres. Durant aquesta etapa primerenca va fer nombrosos treballs que no sempre anaven firmats o bé eren publicats en el món de l'estudi, cosa molt habitual als 40 i 50 a Espanya. Els dibuixants estaven, ja ho hem comentat també a diversos vinyetes, estaven absolutament desprotegits pel que fa al tema de drets d'autor, és a dir, es limitaven a entregar els fulls
Però no apareixien els noms ni l'autoria, moltes vegades.
Efectivament. No? I, a més, els originals se'ls quedava habitualment l'editor. Per tant, cobraven la pàgina i ja està. Als Estats Units, per exemple, ja operava el King Theatre Syndicate, que vetllava per als drets d'autor. Però aquí sempre anem un pas enrere i, sens dubte, la Guerra Civil encara ho va enredarir tot més, en aquest sentit. Un dels fets que marcaren la seva formació professional va ser emigrar fora d'Espanya. Als anys 40 es va traslladar a Cuba i després va anar a Argentina i Xile. Va fer tot un recorregut sud-americà. A Xile va ser contactat per l'editorial Zigzag i el 57 va muntar la seva pròpia agència de publicitat. Durant aquest temps va fer il·lustració, cobertes, historieta, adaptacions, un cop més sense reconeixement, però forjant i anar composant un estil i una consistència molt pròpies. Cap a finals dels 50 i al llarg dels 60 torna a Espanya i comença a col·laborar, com no, en Selecciones Ilustrades, també a bastament comentada al Vinyetes.
Conegut, sí.
Una agència clau per connectar amb autors espanyols i també, per extensió, amb editorials britàniques, europees i nord-americanes. Treballa per editorials com Fleetway i D.C. Thompson, molt importants també en aquella època, realitzant còmics de guerra, aventures, molt transversal, els temes que va tocar. Moltes de les seves pàgines van sortir en revistes britàniques de guerra i aventures. També va fer publicacions amb espais nord-americans i europeus i troba la seva estabilitat a França, curiosament, el país veí, que és on d'alguna forma aconsegueix un reconeixement a nivells internacionals. A finals dels 60 i principis dels 70, aquest fet de traslladar-se i marxar de l'Espanya el va, sens dubte, afectar amb el seu estil i les possibilitats, donant una base internacional a la seva obra. D'aquella època, obres capdals són el Webster Sunday, en guions de Víctor Mora, el guionista del Capitán Trueno, entre d'altres, un tipus també espectacular, que tenia, evidentment, com us deia, l'ambientació al Far West i que li va donar molt reconeixement. Després, del 69 al 71, va publicar la revista Trinca, un clàssic també del còmic nacional, el còmic Haxtur, una obra de fantasia, heroica, amb fortes càrregues poètiques i simbòliques, molt transcendental el seu missatge, on destaca la innovació de suprimir els textos de suport, els quadres de textos de suport, aquests a peu de pàgina o a dalt,
sí.
Aquests els eliminava i jugava entre una mena de somni, realitat, passat i present. Haxtur va causar polèmica amb la censura, com no, donats els anys que es va publicar, perquè, de fet, era un manifest polític encobert, o no tan encobert, del propi Víctor de la Fuente. Aquest fet va contribuir justament a la seva marxa a França, aquesta mena d'exili artístic a França.
Per evitar una mica aquest assenyalament, no?, que potser podia tenir aquí, no?
Aquest assenyalament que els autors compromesos, esclar, aquí s'interpretava com un manifest semicomunista, pràcticament, no? El comunisme de sempre, no?, que va fer, per exemple, que Chaplin també hagués d'emigrar als Estats Units per tornar pràcticament al final de la seva carrera, no? També de l'època hi ha un altre Webster, Mortimer, aquest amb components eròtics, publicat a Itàlia i a França, dos països que sempre han cultivat molt el que és el fumetti a Itàlia i la banda de cine a França. Va jugar també amb el cort amb aquesta sèrie, un altre Webster Amargo, fantàstic, un pistoler aquest amb un mustatxo així potent, que també va ser editat per els francesos, amb un estil ja absolutament consolidat. Los Gringos, una autèntica obra mestra, en guions del gran Jean-Michel Charlet, guionista també, de Guy Vidal, una saga de Webster que va tenir força seguiment i que avui es troba en un magnífic integral. Hem comentat ja amb els Vinyetes que molts d'aquests autors, diguem de vintage, dels anys 60-70, ara estan sent revisitats i estan a l'abast de nosaltres amb uns àlbums, amb compilatoris, que inclús tenen material addicional molt interessant. Vull dir, perquè costa trobar a vegades com de Víctor de la Fuente, però amb aquests integrals un els pot
recuperar, no?
Els pot rescabalar molt bé. Haggard, també un altre còmic en blanc i negre, una fantasia també heroica, que té a veure també amb el tema de Haxtur. I Tex Wheeler, per Bonelli, italià, un referent al Webster clàssic, adaptant-ho als fans del gènere, que és un personatge que ha estat dibuixat per un bon grapat de dibuixants nacionals, com ara Jordi Bernet, el de Torpedo, que també n'hem parlat. És a dir, és un personatge tan potent que ha anat buscant diversos autors al llarg de tot el món, i un d'ells, com no, va ser Víctor de la Fuente. Va tenir un estil molt distingible, amb unes característiques pròpies i influències diverses. Tenia un domini de la figura humana brutal, especialment la masculina, de l'escena corporal, feia uns cavalls fantàstics, era capaç de començar a dibuixar a tinta directament un cavall per les cames, amb el ginet a sobre, o com a mínim això explica la llegenda de Víctor de la Fuente. Les ambientacions també eren molt treballades i molt ben documentades. Paisatges, detalls d'entorn, aportaven un realisme, una càrrega narrativa molt potent. Tenia una cosa, Víctor de la Fuente, no obstant, que tenia una unitat de plàstica que vull dir, no havia una vinyeta superior a les altres, no. Era un extraterrestre, vull dir, totes les vinyetes estaven de fàbula, ja fossin ambientades en pla general o en pla mig, en pla més tancat. De fet, ell preferia els plans generals i mitjos que els primers plans. D'aquesta manera, s'inseria molt bé el personatge a l'espai i li donava una dimensió narrativa i visual molt potent. Després, un altre tema molt interessant és que, encara que, evidentment, el dibuix de còmic és estàtic, sabia suggerir molta acció, molta cinètica, moltes vegades sense utilitzar les famoses línies cinètiques que utilitzen els dibuixants.
Sí, per expressar al voltant dels objectes o de les figures humanes.
Correcte. De fet, també no és patrimoni del dibuix humorístic, algo astèrics, però potser s'utilitza més amb aquesta vessant més cartoon. Però ell tenia un dinamisme molt potent i no li calien... Les utilitzava, però no de forma habitual. Després, l'estil narratiu era curiós quan era el guionista, perquè tenia un apartat molt d'al·lucinació, una frontera entre la realitat i la fantasia curiosa, no? Vull dir que no solament era un vehicle d'entreteniment, sinó que també hi havia una reflexió. Haxtur, com deia abans, era un bon exemple d'un còmic que transcendia el fet lúdic, no? El fet de l'entreteniment. I com no, en Víctor de la Fuente va guanyar diversos premis europeus a la seva trajectòria. El Yellow Kid a Lucca, un dels salons europeus més prestigiosos del 80, i va participar a festivals com el de Trieste i Gènova, amb els que Haxtur ja va ser reconeguda internacionalment. També va guanyar el Gran Premi del Saló del Còmic de Barcelona, que val a dir que és un dels més potents del món actualment. Vull dir, porta ja molts anys, des dels 80, i és un saló molt, molt interessant. Tornant a Haxtur, el propi de la Fuente va declarar en una revista que era un manifest polític. O sigui, que ell mateix ho va
reconèixer sense dubte.
Ho va reconèixer i les autoritats del moment el van acusar de subversiu. Els intel·lectuals sempre estan a la picota, eh? Ja siguin escriptors i un dibuixant de còmic, imagina't. Un dibuixant de còmic que, evidentment, no té... possiblement no té els seguidors que pugui tenir un escriptor, no? Però vaja, en aquell moment, els nanos que teníem el còmic, el Mortadelo, el còmic de passeta per anar a l'autobús llegint, no? Cosa que s'ha perdut una miqueta.
Sí.
Amb aquestes... A causa de les pressions de la censura i perquè va considerar que no estava rebent un tracte just, és quan es va desplaçar a França, perquè, a més, el tema dels drets, els pagaments, el contrat editorial eren un drama en aquell moment. De fet, va reivindicar els seus drets com a autor, que se li reconeguessin els drets d'ús, de reedició i de cobrament d'originals. Vull dir que, atenció, que aquest tipus de problemes va arribar a portar problemes econòmics a molts dibuixants,
clar.
Perquè, clar, només cobraven l'entrega de l'entrega de les famoses planxes de còmic, no? Va dibuixar centenars, milers de pàgines per a diferents mercats i gèneres, com us deia, molt transversal, fantasia, adaptacions històriques i literàries, còmic per nens, còmic per adults, i aquesta diversitat realment mostra una carrera molt oberta i flexible. Es diu que era un treballador empedernit i partidàs i que tampoc no li importava si el reconeixement venia d'Espanya o fora d'ella, i creia en la qualitat del seu treball per sobre del reconeixement immediat, no? I també manifestava molèstia, com et deia, quan no se li reconeixien drets o no se li pagaven adequadament. Per altre cantó, sobretot amb l'obra de Haxtur, té moments d'una ruptura narrativa. Trenca la seqüència lineal barrejant el temps amb aquesta sort d'al·lucinacions i visions simbòliques. És un còmic una miqueta complicat de llegir en aquest sentit, eh? No és un còmic planer, però a nivell visual jo quasi m'atreviria a dir que és de les seves obres mestres. Va passar, com deia, certes dificultats econòmiques, això no ell només, perquè treballava moltíssim i sovint per mercats estrangers i va haver de fer una feina molt intensa, una producció molt intensa, perquè si no, encara que sembli mentira, costava tirar endavant la nau. Aquest tema dels editors una miqueta continua estant...
Avui en dia.
Sí, amb el sentit de que els països, com deia, veïns, França, Itàlia, ens continuen portant la davantera amb cuidant l'autor de còmic, les edicions, etc. Però vaja, el tema de drets d'autor efectivament sí que està ja superat i els autors ara cobren, ja tocava, ja fa temps que cobren els drets, però encara hi ha hagut problemes. Ibáñez va tenir problemes amb Bruguera, imagino que coneixes que va tenir problemes per als... rascava l'originals i, bueno, en fi... Bueno, temes d'aquest nové arc sempre ha estat com menystingut, no? Ho hem comentat moltes vegades. Sembla que no té la importància possiblement de la literatura quan, en canvi, és un forjador de possibles nous lectors, no?
Clar, clar.
I res, bueno, ja més gran, es va anar debilitant, també va ser un home molt, molt actiu i després de patir una malaltia llarga que el va allunyar de la producció aquesta intensa de la que parlava, ens va deixar l'any 2010 als 83 anys, justament en una població que es diu Lemesnil-Saint-Denis, a França. O sigui, va acabar els seus dies allà on va, durant un temps, portar la seva vida i la seva obra, que era a França, vaja, per qüestions de, bueno, de més coherència editorial i econòmiques, per descomptat.
Clar, repassant una mica la trajectòria que feies, no? Com molts d'altres, s'ha hagut de forjar i es va haver de forjar una mica la carrera i el reconeixement fora, no? Més enllà de les fronteres.
Fora del país i, per descomptat, després a la tornada, amb aquest bagatge que havia aconseguit a fora, on el còmic té grans guionistes, com hem parlat, Charlier, Goscinny, el d'Astèrix i Oderzo, tornar al país i aquí, efectivament, llavors també funcionar. Però és trist, que autors, encara que catalans, molts de Madrid, de lo que és la pell de toro, hagin hagut de tenir que marxar del seu entorn, inclús amb canalla, molts, clar, molts sí. Tenien família, per buscar-se un futur millor.
I perquè siguin valorats, també, no?
I perquè siguin valorats. Però vaja, com a mínim, el que sí que ens queda és un autor conegut internacionalment, que convido els oients del Vinyetes a rescabalar amb aquests grans compilatoris que es troben de les seves obres. Perquè ara mateix, sincerament, publicar-se amb àlbum individual és complicat de trobar, Víctor de la Fuente. Però amb aquests compilatoris magnífics, plens d'extres, és un plaer veure'ls i descobrir-los.
Doncs durant aquests minuts, l'Òscar Cerdà, que ens ha costat aquesta figura important del còmic estatal, del còmic espanyol, Víctor de la Fuente. Òscar Cerdà, un plaer, com sempre, i d'aquí uns dies, més vinyetes.
Perfecte, una abraçada a tothom.
Gràcies.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Ara són 9:45 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
I us oferim tot seguit un primer repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa. I comencem per explicar-vos que l'Alt Penedès viu una reactivació en la construcció d'habitatge que ha de satisfer part de la demanda. Ahir al matí, l'Associació de Promotors de Catalunya, en col·laboració amb l'Ajuntament de Vilafranca i CaixaBank, van celebrar una sessió immobiliària a l'edifici de l'Escorxador per analitzar la situació de la promoció i la construcció, és a dir, el sector immobiliari a les comarques del Penedès i de l'Anoia, de la mà d'operadors de cada zona. La benvinguda a l'acte anava a càrrec de l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, que va reconèixer que l'accés a l'habitatge per tots els sectors de la població és un dels principals reptes i problemes que hi ha actualment. En aquest sentit, l'objectiu és clar, va dir, assolir més promocions d'habitatge assequible i també reactivar els espais de Vilafranca que actualment es troben en desús. Per la seva banda, Marc Torrent, director general de l'Associació de Promotors de Catalunya, valorava positivament la situació immobiliària actual arrel de la reactivació de l'economia. Torrent remarcava la importància que s'estiguin construint un centenar d'habitatges d'obra nova, ja que per satisfer les necessitats de les llars precisament s'ha de proveir d'habitatge al mercat, tant habitatge lliure com habitatge assequible, sigui de venda o de lloguer. I parlem, d'altra banda, d'un nou servei de recollida de residus a Sant Cugat Sesgarrigues. Per complir amb els objectius de reciclatge que marca la Unió Europea i la legislació estatal, la Mancomunitat Penedès Garraf i l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues implanten aquest nou model de recollida a partir del dia 4 de novembre, el mes que ve. Aquest sistema substituirà els actuals contenidors oberts per contenidors tancats que només es podran obrir amb uns clauers personalitzats. Cada habitatge rebrà dos clauers associats exclusivament al seu habitatge. La posada la marxa serà progressiva per facilitar l'adaptació dels veïns i veïnes. Es fixaran punts informatius i de repartiment de material per la ciutadania del 24 al 31 d'octubre, tots els dimarts i dissabtes, de 10 del matí fins a 4:45 de la tarda, els dimecres, dijous i divendres, de les 2 del migdia a 9:15 del vespre al centre cívic. Per poder recollir el material, clauers, material informatiu i un kit, caldrà doncs accedir a aquestes reunions. L'Oficina de Sensibilització Ambiental, a partir del 4 de novembre, els dilluns de 10 del matí fins a les 2, a l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, tindrà doncs aquesta obertura. També s'ha programat una xerrada informativa a la ciutadania que es farà el dimecres 29 d'octubre a les 7 de la tarda al Centre Cívic de Sant Cugat Sesgarrigues. D'altra banda, l'Arbós torna a oferir gratuïtament participar en la ruta guiada Modernisme a peu. Serà el dissabte d'aquest cap de setmana, el 18 d'octubre. Dissabte, doncs, a les 10:45 del matí, tots aquells visitants i curiosos que s'apropin a la plaça de Badalota de l'Arbós, just al costat de la coneguda Giralda, podran gaudir de la ruta guiada Modernisme a peu. Una proposta de poc més d'una hora de durada que transcorre pels principals eixos modernistes de la vila de l'Arbós, descobrint els principals edificis modernistes arbossencs i visitant el recentment restaurat safareig de l'Arbós. La ruta Modernisme a peu s'ha programat a 10:45 del matí d'aquest dissabte per tal que els visitants que ho desitgin puguin combinar-la a les 12 amb la visita especial de tardor de la Giralda de l'Arbós, a un preu de 10 euros per persona i els nens de fins a 6 anys gratuïtament. L'itinerari Modernisme a peu és gratuït i no cal fer reserva. Només cal estar a la plaça de Badalota a 10:45 del matí del dissabte. El tècnic de turisme municipal serà l'encarregat de dirigir aquest itinerari. La ruta Modernisme a peu és una iniciativa de la Regidoria de Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de l'Arbós. Hi ha també una paella popular a Sant Sadurní per celebrar el Dia de la Gent Gran. Aquest divendres, la Gent Gran de Sant Sadurní es va reunir a la plaça de l'Església per celebrar el Dia Internacional de la Gent Gran i menjar-se les paelles que els havien preparat, encapçalades pel Servei Gran de Gent Gran de Sant Sadurní, amb la seva regidora Júlia Rosa al capdavant. El primer tinent d'alcalde, Pedro Campos, i la regidora del PP, Mari Carmen Díaz, també els van acompanyar en aquesta celebració. La paella, que no s'havia celebrat des de la pandèmia, finalitzava amb ball a càrrec del grup musical Troy.
Penedès en xarxa.
Diumenge 19 d'octubre es commemora el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. Al Penedès en xarxa dediquem avui el tema de la setmana a parlar d'aquest càncer, el de major incidència entre les dones. I ho volem fer des de diferents perspectives, escoltant la veu de professionals, però també testimonis de persones, de dones que conviuen o han conviscut amb la malaltia. Tot amb l'objectiu de difondre recomanacions que puguin resultar útils per prevenir o afrontar un càncer de mama. La primera de les veus l'anem a buscar a Canal 20. Allà, Raimon de Cara parla amb la Míriam Molina, llevadora i responsable del Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, la CIR de l'Alt Penedès. Bon dia, Raimon.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, parlem amb la Míriam Molina, que és llevadora i alhora coordinadora de la CIR, el Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva. Míriam Molina, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Raimon, bon dia.
Primer ens agradaria que ens poguessis situar quines són aquelles recomanacions, els consells bàsics essencials que han de tenir en compte les dones per prevenir el càncer de mama.
El càncer de mama sí que és veritat que hi ha uns factors que no són evitables, no? Com seria si hi haguessin antecedents familiars, la pròpia edat de la dona, però sí que sabem que mantenir uns estils de vida saludables, evitant consum de tòxics com l'alcohol i el tabac, evitar l'obesitat o el sobrepès, sobretot a partir de la menopausa, fer una vida activa, evitant el sedentarisme, tot això són factors que són protectors davant d'aquest tumor.
I en el cas de que hi hagi un diagnòstic advers, de quina manera acompanyeu a la pacient?
Quan ens trobem que la dona pot entrar que hi hagi un diagnòstic de dues maneres, no? Bé, perquè la pròpia dona es detecti algun signe, algun símptoma que la faci pensar que potser té aquest tumor i aleshores vindria a parlar amb nosaltres o a través del metge de família o davant del propi CIR, no? Si és d'aquesta manera, el que fem és, segons els criteris que veiem, si és un diagnòstic més ràpid o és una sospita baixa o és una sospita alta, derivem segons els criteris del professional.
I sempre hi ha aquesta classificació en funció del que el professional pot detectar, no? de la major necessitat d'immediatesa per confirmar aquestes sospites.
Sí, el que hem de pensar és que és un circuit molt ràpid. Vull dir, des que la dona contacta amb nosaltres per una sospita, la veiem a la CIR entre un 24 i 72 hores, perquè les veiem via urgència. I aleshores, un cop se l'explora, segons els criteris, que pugui ser de baixa sospita, seria una mamografia via ordinària, o si és d'alta sospita, tenim fins i tot un circuit que és el de diagnòstic ràpid. I aquest diagnòstic ràpid, en 15 dies, aquesta dona està sent visitada per als professionals especialistes i amb un diagnòstic aproximat de, si és positiu, d'un mes.
I segurament tothom té al cap quina és aquella principal senyal d'alerta que pot veure la dona a l'hora d'explorar el seu cos, després de preguntar, de tenir aquestes sospites de si podia tenir un càncer de mama o no.
Bueno, normalment aquí fem molta activitat preventiva a nivell de la CIR quan les dones venen per qualsevol altre motiu i una de les coses que els expliquem i els ensenyem és com fer autoexploració mamària. Coses que poden detectar, doncs, nòduls al pit o la xella que no tenien abans o canvis a la pell, de la tipus pell de taronja o canvis de color, canvis sobtats en mida i irregularitats en el propi mama o canvis en el mugró. Vull dir, al final la dona es coneix a si mateixa i si detecta alguna cosa que la fa sospitar que pugui haver un problema de salut, doncs acudir ràpidament amb nosaltres o fins i tot amb el metge de família. Qualsevol dels dos professionals atenem via urgència aquests casos.
Sens dubte és importantíssim en qualsevol àmbit, en qualsevol malaltia, que hi hagi un diagnòstic el més precoç possible.
Sí, en aquest tipus de tumor la detecció primerenca és essencial. A més, perquè té una taxa de supervivència molt elevada, vull dir, malgrat és el tumor més freqüent a Catalunya en dones, perquè representa gairebé el 30% dels tumors femenins, té una taxa de supervivència molt elevada, però això ve directament relacionat amb un diagnòstic a les fases primerenques i, sobretot, un avanç tecnològic important. Parlem de que la supervivència als 5 anys del diagnòstic està per sobre dels 90 anys. En dones menors de 79 anys, la supervivència està per sobre del 90. Vull dir, estem parlant de xifres molt altes, sí, certament.
Afortunadament, unes xifres que són més favorables, unes dades que són més favorables del que eren fa uns anys. Això ha anat evolucionant, en aquest cas, amb una tendència satisfactòria.
Sí. Diria que en el 2010 estaven cap a un 80%. però estem parlant ara de xifres, eh? Però sí, el missatge és sobretot positiu i esperançador, no? Malgrat sí que és un càncer, que no tot sempre depèn del que fem, perquè hi ha, com ja he dit, uns factors que són no evitables, insisteixo que la xarxa fa que sigui diagnosticat en fases primerenques i que, per tant, la tassa de supervivència també és esperançadora.
I el que apuntava abans, un cop la dona rep aquest diagnòstic advers, malauradament, quin és el pas següent des dels serveis, en aquest cas sanitaris, com acompanyeu a la pacient?
Bé, el que es fa és, un cop tenim el diagnòstic, aquí ja estaríem parlant en serveis específics. Nosaltres detectem, derivem, i aquí ja està, serveis especialitzats. El diagnòstic, el tractament adient, bé sigui quirúrgic, bé sigui quirúrgic ràdio, quirúrgic el tractament hormonal, en fi, depèn del tipus, depèn de l'extensió, el que es consideri a nivell d'especialització. I un cop la dona ja és donada d'alta a nivell hospitalari, ens retorna a la primària amb informe, sabent una mica tot el que s'ha fet, i els controls posteriors, un cop aquesta dona ha entrat en remissió, es fan un altre cop atenció primària. Aquí a la Cira al Penedès, concretament, i parlo de la Cira al Penedès, tenim la unitat específica de dones postalta. Bueno, el que es fa és les proves de seguiment que requereix el protocol, que són anuals, i a més tot l'acompanyament, una mica els efectes secundaris que hagin pogut quedar després d'aquests tractaments, no?
I quan parlem de la necessitat de suport, hem d'entendre la concepció del suport en un sentit molt ampli, no només des dels serveis d'atenció sanitària, sinó també de l'entorn de la pacient.
Sí, sí, sí. Evidentment, el que sí que sabem és que té un impacte en la qualitat de vida de la dona, no només per una qüestió de vegades d'autoimatge, sinó doncs, perquè de vegades els tractaments són agressius i, per tant, comporten efectes no desitjables. I el que és molt necessari és que aquestes dones tinguin una xarxa i un acompanyament, que sovint són a associacions externes, però també dins dels propis professionals, no? Pues nutricionista suport de benestar emocional, a banda de que doncs, també és el que et deia, des de la CIR, aquest acompanyament per part de la professional referent, no? Una mica doncs, per atendre a nivell de salut sexual, en fi, totes aquelles àrees que han pogut quedar malmeses, diguem-ne, pel tractament, no?
I amb un registre més personal, Míriam, segurament que no deu de ser una situació fàcil, agradable, doncs, haver d'explicar a una dona que té càncer. Com s'afronta aquest moment? Perquè les professionals també heu d'estar preparades per afrontar aquest tipus de situacions.
Bé, sí, en realitat donar un diagnòstic d'aquestes característiques doncs, s'ha d'estar preparat. Però sempre des d'un punt de vista, insisteixo, esperançador, no? Afortunadament, la majoria de vegades es dona aquest diagnòstic, el podem donar acompanyat d'unes xifres empoderants, per entendre'ns, no? Ho hem detectat i tenim unes xifres de supervivència i tenim uns mitjans tecnològics que ens permeten lluitar contra aquesta malaltia, no? Afortunadament, és una d'aquelles malalties que, malgrat has de donar un diagnòstic, també pots acompanyar-ho d'un bon pronòstic, i això fa molt.
El que apuntàvem abans, la importància de la detecció precoç, segurament que en aquest augment de les dades positives de supervivència té a veure una major consciència social de les dones per fer aquesta autoexploració, per a la mínima sospita anar al servei sanitari. Hi ha una major consciència que això també ha revertit en que aquesta esperança de vida cada cop sigui més favorable, té una relació directa una cosa amb l'altra.
Sí, però no només això, eh? Vull dir que hi tenim el cribatge poblacional, que no n'hem parlat i això és essencial, perquè sí que és veritat que entren moltes dones perquè s'han trobat, han detectat alguna cosa, però el volum més important és aquelles dones perquè es detecten a través dels cribatges poblacionals, que quan dic que és el volum més important no vol dir que se'n detectin molt. Parlem de xifres, les mamografies que s'arriben a fer, afortunadament, no surten molts positius, però en termes de les dones que entren, la majoria venen d'aquest circuit. No sé si m'estic explicant, del circuit de cribatge poblacional.
I com funciona el cribatge? Com funciona?
El cribatge poblacional és que les dones te necessita mitjançant carta cada 2 anys per fer-se el control a partir dels 50 al 69. està en discussió perquè és probable que s'augmenti aquest període, és a dir, que s'avanci l'edat en què es comença a fer cribatge i s'allargui per darrere també els anys en què s'ha de mantenir. Però ara per ara el que tenim és que dels 50 als 69, cada dos anys, la dona rep una citació per anar a fer-se la mamografia, amb un seguiment d'un 94%, diria, de dones que reben la carta i que efectivament van a fer-se els controls. I aleshores, clar, aquestes dones es fan aquests controls cada dos anys i aquí és una de les portes d'entrada on també es detecten alguna alteració en fases molt primerenques.
La principal, comentaves.
Sí, de fet, és del que deia, eh? És la principal. No hem de descartar ni hem de deixar mai d'insistir en les dones que és important que es coneguin el seu cos, que s'autoexplorin i que facin hàbits de vida saludables, però també és important recordar que han d'anar aquests cribatges poblacionals, perquè de fet és la principal via d'entrada.
Queda clar el missatge. Míriam Molina, llevadora i coordinadora de la CIR al Penedès, gràcies per explicar-ho i que vagi molt bé. Una abraçada.
Una abraçada.
Anem ara cap a Sant Sadurní, on el Miquel Cuenca parla amb la Cristina Brull, sexòloga clínica, sobre com la malaltia pot afectar la salut mental, emocional i sexual de la dona que la pateix. Bon dia, Miquel.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, quan parlem de càncer de mama, sovint pensem en proves mèdiques, tractaments i recuperació física, però hi ha una altra part, igual d'important, i és tot allò que passa dins, les emocions, els canvis en la imatge corporal i la manera com ens relacionem amb nosaltres mateixos, en aquest cas la gent que pateix aquesta malaltia i amb els altres. Per parlar d'aquest tema tenim avui a la Cristina Brull, ella és sexòloga clínica. Bones, Cristina.
Hola, què tal?
Doncs una malaltia, en aquest cas, afecta específicament a les dones. Una miqueta, el primer que hauríem de comentar és el moment inicial, el moment de la notícia, que és com afecta emocionalment rebre el diagnòstic del càncer de mama.
Clar, en aquest moment ja és important que hi hagi recolzament psicològic tan igual d'important que el recolzament social i familiar cap a la persona, perquè és un moment on et canvia tot, no? Passes d'imaginar-te com a persona sana a crear un rol de persona malalta. Llavors és un dol cap a la teva vida d'abans i és un impacte emocional molt, molt fort perquè genera ràbia, tristesa, frustració, molta preocupació, no? Llavors és també important tenir en compte com afecta tot això a la persona.
El fet de que sigui un impacte de notícia, tot i que abans de la notícia sempre hi ha unes proves, sempre tens aquest pensament, al nivell de la notícia, que és molt directa i amb una o dues paraules et pot canviar la vida, un impacte fort entenc que acostuma a ser molt més negatiu que anar sabent-ho en un procés més llarg.
Sí, tot i que també és molt important que el personal mèdic sigui molt clar. Això s'ha demostrat que ajuda molt a les persones a també tenir-li confiança a aquest personal mèdic. Llavors, allà no ho sé si que sigui progressiu ens ajudaria més que sigui potser ràpid, no? Que és important que la sanitat doncs els vagi com toca, no? Que normalment doncs que no hi hagi molta distància entre les proves d'avaluació i el diagnòstic, perquè allò sí que també genera molta preocupació, ja que es fan pensaments rumiatius, ansietat anticipatòria, i això també fa que el procés es compliqui molt més que no pas si es alleugereix i si hi ha alguna cosa en clar.
Amb el tractament es perd, per exemple, el cabell, si depenent del grau de la quimioteràpia o el tractament que es fa en aquests casos, però també hi ha pèrdues, com pot ser d'un o fins i tot els dos pits, també cicatrius, que és molt important, no s'acaba de perdre tot, però es queden marques. En aquest sentit, són pèrdues físiques, però a la vegada deuen ser complicades de gestionar psicològicament.
Totalment, totalment. És que al final som un tot. Llavors, ara hem estat parlant del moment del diagnòstic, no? Un cop ja ens donen la mala notícia de que tenim aquesta malaltia, comença tot el procés que, a part d'aquestes pèrdues, no?, de cabell, de pits, ens canvia el cos també molt físicament per totes les conseqüències que té la quimio. I si ja és un procés dur, perquè no, té molts símptomes, doncs, els vòmits, el cansament físic, tot això ja també ens afecta mentalment, veure'ns en un mirall i veure'ns molt diferent, això també fa que es generi uns altres dols, no? I, de lo que parlàvem abans de la persona sana, doncs també hi ha els dols per la pèrdua de cabell, per la pèrdua d'unes parts del cos. I és molt important treballar el propi autoconeixement i anar integrant que estem vivint això i que el nostre cos al llarg de la vida ja va canviant de manera natural, doncs quan patim una malaltia d'aquest caire, també hi ha uns canvis al cos, no? I anar-ho podent assumir treballant és molt important tant per la pròpia autoestima, per com ens relacionem amb els altres, s'ha d'anar treballant.
Parlaves ara d'autoestima, hem comentat a l'inici que ets sexòloga clínica. Uh-huh. Malauradament, aquesta malaltia que afecta un òrgan, com és el pit o els pits, a nivell de l'àmbit sexual també hi ha un canvi radical. En primer lloc, individualment per la pròpia persona, sí, pel canvi amb el tractament i també per l'òrgan que està afectant també uh-huh. principalment aquesta malaltia.
I al final, també, perdó, una conseqüència de la quimio, no, és que segurament el desig sexual el tinguis pels terres, perquè aquest cansament físic, aquestes preocupacions, aquests nivells potser d'estrès, ansietat, que conviuen amb la malaltia, fa que ja no tinguis ganes de ni relacionar-te amb tu mateixa mitjançant la masturbació, ni en el cas de que tinguis parella amb la parella, perquè et trobes realment malament. No, llavors, aquí no entra potser no un context favorable pel desig sexual. Això per començar. Després parlàvem abans de l'autoestima, que dins de l'autoestima hi ha l'autoimatge. Si aquesta autoimatge, ara ens mirem al mirall, no ens reconeixem a nosaltres mateixes i tenim una mala percepció del nostre cos, això pot provocar sentiments de rebuig, de vergonya, que no ajuden gens a aquesta acceptació i a aquesta relació saludable amb tu mateixa. No? I tot això es pot treballar, no, que abans deia, sí, ho hem de treballar. És molt fàcil, moltes vegades els psicòlegs i psicòlogues pequem d'això, no, de dir, no, tot això s'ha de treballar, però no diem cop. No? I existeix la figura del psicooncòleg o psicooncòloga que us pot acompanyar en tot aquest procés. I a part, també des dels hospitals es generen grups d'acompanyament d'altres persones que estiguin patint el mateix que les afectades o inclús que ja hagin superat el càncer i així també mitjançant veient com ho viuen els altres, les altres en aquest cas, ajuda molt també a anar integrant la pròpia experiència.
A vegades ho veiem també fàcil en el sentit de que això a nivell de parella potser no pugui afectar perquè l'altra persona està conscienciada que la parella que està afectada per aquesta malaltia mm-hmm. En l'àmbit sexual, doncs, òbviament, no estarà no en forma, però sí en les millors condicions per fer. Però en aquest sentit també pot afectar a nivell de parella, tot i que tinguem conscienciats de que com que la meva parella té la malaltia, doncs potser no m'afectarà tant.
I tant, i no només en relacions sexuals, eh? Perquè al final també hi ha un canvi de dinàmica familiar i social molt important, no? Perquè hi ha un canvi de rol, o sigui, passes a ser... jo què sé, però si em passés a mi, passaria de ser la Cristina, que és psicòloga, que treballa, que pot quedar amb les amigues, a la Cristina, que està malalta, per tant, deixo de treballar, no? Quan estic en ple tractament, normalment es deixa de treballar, ja no quedo tant amb les amigues o no hi quedo perquè estic molt cansada. Per tant, dins de la família també passo a ser la persona malalta i tot el meu voltant passen a ser rol de cuidador total. I són una mica les persones també, els grans oblidats i oblidades de la nostra societat, perquè tenen un càrrec doncs, molt gran i això també els hi pot afectar psicològicament, no? Perquè també converteixen emocions de tristesa, frustració, esgotament mental, doncs són els que estan 100% per nosaltres cuidant-nos. I a nivell sexual, obvi, que també els pot afectar.
No ens queda gaire temps, però a mi m'agradaria fer un últim apunt, que hem comentat que la malaltia deixa cicatrius, i aquestes cicatrius, tot i que t'hagis curat, encara es mantenen. De cara al futur també pesa, no, la malaltia?
I cicatrius psicològiques, una de les que més passa és que s'adquireix molta por un cop recuperades, s'adquireix la por a tornar a passar pel mateix, el mínim símptoma, tot i que no tingui a veure amb la malaltia, no? Dispara aquests pensaments rumiatius, les comprovacions, perquè, clar, doncs, quan et toca passar-ho, ja saps que és real i tornar a passar pel mateix camí, és que no m'imagino una altra emoció que no sigui la por.
Doncs, Cristina, aquest és el teu testimoni, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres,
perquè crec
per convidar-me.
Que és un aspecte molt important que cal remarcar i que, sobretot, cal visibilitzar. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Hem pogut escoltar els dos primers testimonis d'aquest tema de la setmana. D'una banda, la llevadora i coordinadora de la CIR al Penedès i de l'altra, la Cristina Brull, sexòloga clínica. Ara farem una pausa per la publicitat, escoltarem les notícies de les 10 i a les 10:06 seguim amb tres testimonis més. Un parell d'integrants del grup d'autoajuda per a dones amb càncer de pit Ginesta i una testimoni.